Aquesta setmana la Fanny Vivar ens acosta la cartellera cinematogràfica, aquelles històries que podeu anar a veure a partir d'avui al cinema, a la gran pantalla. Fanny, bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia.
Avui estàs d'enhorabona, perquè hi ha un plat fort amb majúscules sonat, un blockbuster d'aquests que traurà molta gent al cinema.
Exacte, exacte. I si et sembla, doncs comencem amb aquesta gran estrena, que és Furiosa, de la saga Mad Max.
Furiosa, nos hemos alejado demasiado.
Cuando era una niña, mi mundo cambió para siempre. Mi madre era impresionante. Y él me lo quitó todo.
¿A quién tenemos aquí?
Viene de un lugar de abundancia.
Este es nuestro destino.
Mi infancia. Mi madre. Devuélvemelas. ¡Devuélvemelas! Tengas lo que tengas que hacer. Te lleve el tiempo que te lleve. Prométeme que volverás a casa. Protege el paraje verde.
¡Es hora de llevarnos lo que nos corresponde! ¿Preparados? ¿Listos?
Si lo encontráis, es mío.
Siempre estarán en guerra.
Així sona Furiosa, com deia la Fanny, torna a la saga Mad Max. Ara amb la prequela de Mad Max, Furia en la carretera. I no ho té fàcil perquè recordem que amb Charlize Theron al capdavant se'n van dur 6 Oscars. Què ens expliques de Furiosa?
Doncs com la resta de pel·lícules de la saga, la violència ja forma part del que s'espera. I en aquest cas ens parla dels orígens de Furiosa, una jove que ha perdut tota la seva família i que busca venjança a través de la feina dura i aconseguir els millors aliats pel seu objectiu. Com bé comentaves, és una seqüela que és una prequela, no? Ja que la pel·lícula ocorre uns anys abans de la que va protagonitzar Charlize Theron el 2015, i per això molts dels personatges no apareixen i són persones noves que se'ns presenten, no? Quan George Miller va ressuscitar aquella vella trilogia, no?, protagonitzada per Mel Gibson, amb una nova versió de Mad Max, en la que Tom Hardy recuperava aquest personatge icònic, l'altre protagonista del film va acaparar quasi tota l'atenció, no?, i va ser Furiosa, que en aquell cas era interpretada per Charlize Theron, no?, una guerrera que en un desèrtic món postapocalíptic dominat per la violència i la mort. Ara torna a la distòpia i l'heroïna passa a ser interpretada per Anya Taylor-Joy, que molts recordarem per la sèrie de Gambito de Dama. Acció desenfrenada, moltes persecucions en carretera, històries que tenen lloc a indrets sense sortida, com pot ser el desert, i molt bones crítiques. El millor, les escenes d'acció i ella, Anya Taylor-Joy, que ella va dir que no volia copiar el paper que va fer Charlize Theron, sinó donar-li un tomb perquè s'entengui millor els orígens de Furiosa. I ho aconsegueix demostrant un gran registre i també destaca i sorprèn Chris Hemsworth, que estem acostumats a veure'l fent d'heroi com a Thor, i en aquest cas és el dolent de la pel·lícula, un paper que encara no li hem vist fer i tot i que és complicat sortir d'aquest paper d'heroi que tantes vegades ha fet, doncs ho aconsegueix.
Està que costa de reconèixer, Chris Hemsworth? A mi m'ha costat,
Surt completament, del que estem acostumats.
Sí, sí, res a veure amb Thor, com tu deies, està molt canviat i has de fixar i saber què és ell. Destaquen les grans escenes d'acció, com deia la Fanny, l'Anya Taylor-Joy, que no és pas comparable a Charlize Theron, per tant, ha aconseguit el que ella es proposava. Diuen que és un digne complement a aquesta saga Mad Max. Com dèiem, és el blockbuster del cap de setmana, oi?
Exacte. I si et sembla, doncs continuem ara, canviem de registre i anem a parlar d'un drama musical, segon premi.
En el siglo XX las familias te decían que los músicos eran maricas o yonkis, como si eso fuera incompatible.
Los grupos son pura química.
Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros.
Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba.
Suda todo lo que hemos construido estos años, te da igual.
El rumor que nos llega de Granada es que los planetas se están separando.
Quedamos tres. Acabamos de fichar al mejor batería de Granada.
Que tus letras están guay, tío. Pero es que cantas con la polla en la boca, tío.
¿Cuándo vuelves con nosotros? Al final el grupo somos tú y yo.
Que no quiero que nos matemos.
Cuanto más cerca están tus sueños, más peligrosos se vuelven, ¿no?
Estás solo. Eso es lo que he conseguido.
No depende de ninguno de nosotros. Y eres más fuerte que todos nosotros. Tú eres un vampiro. Tú vas a seguir la música solo acompañado. Da igual. Así que deja de sufrir ya por cosas que en el fondo no te duelen.
La música, les cançons de Los Planetas dominen aquest tràiler, tot i que just a l'inici del tràiler, Fanny, ens adverteixen que no és una pel·lícula sobre Los Planetas.
Exacte, això diuen, però en aquest cas aquest drama musical dirigit per Isaac i la Cuesta i Pol Rodríguez, amb actors i actrius com Daniel Ibáñez, Cristalino i Stephanie Magnin, ens situa Granada, final dels 90, en plena efervescència artística i cultural, on un grup de música indie, en aquest cas Los Planetas, viu el seu moment més delicat. La baixista trenca amb la banda buscant el seu lloc fora de la música i el guitarrista està immers en una perillosa espiral d'autodestrucció. Mentrestant, el cantant s'enfronta a un complicat procés d'escriptura i gravació del seu tercer disc, Una setmana en el motor d'un autobús. Ningú sap que aquest disc canviarà per sempre l'escena musical de tot el país. I com bé comentaves, diuen que no és una pel·lícula sobre Los Planetas, però una miqueta sí, eh? Segundo Premio és el títol de la pel·lícula i també és una de les cançons més importants de la banda. I tot i que no és una pel·lícula explícitament sobre el grup de música, és sobretot aquest imaginari col·lectiu de la banda i sobre les llums i ombres de la generació, no? Amb la col·laboració indispensable del seu codirector, Pol Rodríguez, la mirada del Isaac i la Cuesta és tan revolucionària com ho van ser moltes de les cançons de Los Planetas.
Segundo Premio, gran triomfadora al Festival de Màlaga i diuen que serà una de les pel·lícules importants que sentaran càtedra aquest 2024, que encara no ha creuat el meridià, per tant, és molt dir. Segundo Premio sobre Los Planetas. Tens altres històries?
Sí, ara parlem amb un drama, sobretot anomenat Històries, com he comentat.
Acabas de cumplir 82 años y sigues siendo bella, elegante, deseable. A mí me gustaría poder darte todo lo mío durante el tiempo que nos quede, que nos queda.
Que ahora las parejas tenéis unas necesidades diferentes. Antes, pues nosotros aguantábamos lo que fuese, aguantábamos de todo. Y ahora, a lo más mínimo, se rompe la pareja.
No estoy evolucionada como para tener una relación abierta, lo que coño sea eso.
Si vamos juntos no cambia nada, solamente la ciudad.
Que no cambia nada, claro que cambia, cambia todo.
Me hubiera gustado hacer las cosas mejor de lo que lo he hecho.
Además, no lo hemos hecho, ¿no?
Estoy cansada de tomar decisiones.
¿Tú te crees que eres la única persona del mundo que tiene miedo?
Pues no, porque el miedo se comparte.
¿Placer o trabajo?
Huida hacia adelante sirve como respuesta.
O si nota que lo estoy haciendo mal, ¿y entonces qué?
Que se acaba el mundo.
¿No te lo habían dicho?
Se termina el mundo.
No pasa nada, Ricky. ¿Qué coño va a pasar?
Hola.
Buenas noches. ¿Dónde vamos?
Ay, oh, ¿usted dónde cree?
Oh. Joder. Quisiera parar el
tiempo, pero no puedo. Per
parlant de cinema no fem altra cosa que compartir històries, històries que podeu veure a la gran pantalla, i justament aquesta pel·lícula va d'això, d'unes quantes històries, oi, Fanny?
Exacte, aquest drama dirigit per Paco Sepúlveda planteja un recorregut lineal a través de la vida que gira entorn d'11 històries que van des del naixement fins a la vellesa, passant per totes les etapes de la vida, com poden ser el primer amor, el primer desamor, la maduresa, les complicacions i decepcions de la vida adulta o els comiats. 11 escenes unides per la lluita dels seus protagonistes contra la por i la recerca de la felicitat i que reflecteixen que, en el fons, doncs, tots som més semblants del que ens pensem. Segur que hem reconegut moltes veus de les que hem estat escoltant al tràiler, i és que està protagonitzada per noms del cinema espanyol que tots i totes coneixem, com Magui Cervantos, Fernando Tejero, Eduardo Blanco, Manuel Morón, Aura Garrido, Emilio Gutiérrez Cava i Luisa Gavasa, entre d'altres. I destacar també que figura l'actor Juan Diego, que ens va deixar a l'abril del 2022, i aquesta és una de les seves últimes aparicions a la gran pantalla. És una pel·lícula que va iniciar el seu rodatge l'any 2018 a moda d'escenes individuals i que, mica en mica, el director doncs, va veure que d'allà en podia sortir una pel·lícula. Destaquen, sobretot, les interpretacions i que algunes de les històries que es narren són molt boniques, però també pot ser que, en algun punt, doncs, deixi a algú una mica indiferent per la brevetat dels relats, ja que són 11 històries i, clar, tampoc no s'aprofundeix tant en totes elles.
Destacaves aquest repartiment estatal, espanyol, excepcional. I també val la pena dir que el director Paco Sepúlveda, que ja va pel seu tercer llarg, encara promocionant el segon i ja està rodant el tercer, havia estat durant uns anys professor d'interpretació i coach d'actors i actrius. I diuen que es nota molt la traça i la veterania dirigint aquest elenc excepcional de grans actors i actrius de casa nostra. Així són les històries de Paco Sepúlveda. Canviem de registre?
Totalment. I passem al terror.
Com es diu?
L'últim Late Night.
Volvemos en 5, 4.
Pero ahora, con ustedes el señor Medianoche, Jack Delroy.
Buenas noches, búhos nocturnos, y gracias por permitirme entrar en sus salas de estar una vez más. Tenemos un programa muy interesante esta noche, búhos nocturnos, y estoy deseando que vean cómo se desarrolla ante sus ojos. Espero que les encante. Espero y deseo que les encante. Estoy intentando conducir un late night de emisión nacional.
Y yo estoy intentando ayudarte a que siga en la parrilla.
Es muy importante que nuestros patrocinadores estén contentos, pero en mi humilde opinión solo hay una persona que de verdad importa en este negocio de los... Y es usted, el espectador.
Estás jugando con cosas que no entiendes.
¡Oh! En Búhos Nocturnos pensamos que es muy importante tener una mente abierta. Demos la bienvenida a la doctora June Ross Mitchell y a Lily, la joven protagonista del libro Conversaciones con el Diablo.
No creo que sea buena idea, Jack. Cada vez se muestra más impredecible.
Por eso hacemos televisión en directo. Señoras y señores, van a ser testigos de lo nunca visto en televisión. Vamos a intentar comunicarnos con el Diablo.
Ara comença la cosa terrorífica, perquè fins ara era un programa de televisió que escoltàvem. Dir-vos de l'último Late Night que Stephen King, el rei del terror, ha dit que és absolutament brillant. I què més hi podem afegir, Fanny?
Exacte, com bé comentaves, és una pel·lícula que es troba a mig camí entre L'Exorcista i Network, no? I com comentaves, ha estat beneïda per Stephen King i també ha estat guanyadora del Premi a Millor Guió a Sitges, que és el festival dels amants del cinema de terror. També és una ferotge sàtira dels espectacles televisius, no? Que busquen, com comentaven, audiència a qualsevol preu, com podíem escoltar al tràiler. Ens situa a 1977, en un plató televisiu on s'emet en directe un late night, en hores baixes, no? Que busca agafar aire amb un especial de Halloween, en el qual el seu presentador serà capaç de fer qualsevol cosa per pujar a l'audiència. I què fa? Què se li ocorre fer? Doncs entrevistar amb una noia que està posseïda pel diable i que convertirà el programa en l'eix del mal. Els germans Cameron i Colin Cairns ofereixen una d'aquelles experiències que passen a la història del gènere, com bé comentaves. La crítica és molt bona, és una de les últimes sensacions del cinema de terror I una de les coses que destaquen és aquesta recreació dels anys 70 i el seu protagonista, en David Dastmalchian. I el pitjor, doncs, que a vegades, com que es posa tan ràpid, no, les cartes sobre la taula, a estones s'estanca i pot, el ritme pot flaquejar una mica. I fins i tot hi ha qui li sembla curta. A mi 93 minuts curts no se'n farien, eh? Però fins i tot ja els amants del terror la veuen, potser algú la veu una miqueta curta.
Estic amb tu. 93 és més que suficient. Quedeu-vos amb el títol, L'Último Late Night. Stephen King diu que és absolutament brillant i la crítica en parla meravelles. Diuen que és l'última sensació del gènere terrorífic. És brillant i un terrorífic exercici d'estil. Per sort, més enllà del terror, hi ha altres propostes que també us poden convèncer. Què proposes?
I passem de L'Últim Late Night a L'Últim Estiu.
El Teo vindrà a viure amb nosaltres. Fa temps que el Pierre vol millorar la relació amb el seu fill i ara ho podrà fer. Hola, Teo. Que gran que t'has fet.
M'acompanyes a comprar cigarrets?
No penses mai que sóc un vell inútil?
Mai.
En Teo sí que es pensa que sóc un vell inútil. Ahir em va dir que vaig adoptar les nenes per tenir la consciència tranquil·la.
Vols una cervesa? Però abans t'hauré de gravar. Parla'm de la teva primera vegada.
Seu que hem de parlar. He pogut parlar força amb el Teo. Em va dir que vosaltres dos, que havies tingut una aventura amb ell.
Suposo que no te'l vas creure.
No sé què he de creure.
No em toquis! El teu fill és un monstre, fica-t'ho al cap. Vol que m'engeguis per tenir-te per ell sol.
Som una família. Hem de poder confiar els uns en els altres.
Com el tràiler ja ens posa en situació, és una pel·li, un thriller molt inquietant.
Exacte, aquest drama, aquest thriller dramàtic de producció francesa dirigit per Catherine Brillat explica la història d'Anne, una brillant advocada que viu amb el seu espòs Pierre i les seves filles, però que entaula gradualment una relació apassionada amb Theo, el fill de Pierre d'un matrimoni anterior, posant en perill la seva carrera i la seva vida familiar. Aquesta pel·lícula posa sobre la taula el dilema de que la veritat a vegades no és fàcil de digerir i que sempre la realitat és més complicada que la ficció. La hipocresia és com el centre de la pel·lícula, no? I d'aquesta història familiar, una vida perfecta, no? Fins que Anne coneix el seu fillastre i tot canvia. Una pel·lícula també molt explícita i molt real, i és que no hi ha res més real que les mentides a vegades, ja que no valorarem una mica quin és aquest preu de la mentida. I com a dada curiosa, dir que l'actor que interpreta el fillastre, en Samuel Kircher, era menor d'edat quan es va gravar la pel·lícula.
La crítica la beneïda, diuen que és inquietant i sublim, brillant i esmolada. Destaquen la protagonista, que està brillant, i la directora, perquè no jutja. Ens mostra com podem ser i acompanya la protagonista en aquest descobriment d'un desig incontrolable pel fill del seu actual marit. És L'Últim Estiu i, com heu pogut escoltar, està doblada al català. Tenim una altra pel·li francesa.
Exacte, Jugant amb foc.
Ho revisc. Una vegada i una altra. Com he arribat a aquest punt?
Rio de Janeiro. Només el nom ja fa somiar.
Però si us vam dir que vinguéssiu.
El posa nerviós, l'avió.
I què no li posa de nerviós? Què hi fas aquí?
He vingut a dinar amb tu.
Vols que em senti culpable? Deixa la noia. M'incomoda, em sap greu per la Delfina. El gran Mathieu, l'incorruptible, el senyor perfecte en tots els sentits, oi?
La Delfina queda com una idiota i tu no dius res. Ho defenses, de fet.
En Vincent és un amic de sempre i ens va salvar la vida.
Si et tornes a acostar al meu marit, t'arrencaré els ulls!
No m'ho crec ni per un segon. La Delfina és incapaç de fer això.
Mira'm, dubtes de mi o no?
No, no.
Doncs qui ho va fer?
això és culpa seva.
On eres tu? La coneixies?
No creus que em veus una explicació?
I si va ser ell, i ara li vol carregar la culpa a ella?
Jugant amb foc, una dona entre dos homes.
Exacte, aquesta pel·lícula dirigida per Ivan Atal segueix la història de dos amics de tota la vida, en Mathieu i en Vincent. Gràcies a en Vincent, Mathieu aconsegueix una casa, un treball i fins i tot ha conservat la seva vida quan aquest li va treure el pitjor que et puguis imaginar fa 10 anys. Tots dos viuen actualment amb les seves respectives parelles, Juliet i Delfín, a Nissa, a la Costa Blava, i entre els quatre, doncs, comparteixen un vincle molt especial. Tot sembla perfecte, però sempre hi ha un però, oi? Doncs en aquest cas, un d'ells guarda un secret que ho podria trencar tot. I és que Vincent porta un temps enganyant a la seva esposa i en Mathieu acaba descobrint-ho. I què fa llavors, doncs? Destaparà la infidelitat del seu amic, del seu millor amic, o serà lleial i li guardarà el secret? Doncs abans de que pugui prendre una decisió, succeeix un nou esdeveniment que encara posa tot encara més potes en l'aire. En un accident inesperat, Mathieu mata l'amant de Vincent i entre els quatre amics es comença a crear una xarxa de mentides, traïcions, culpabilitat i covardia. Ivan Atal, director que últimament està dirigint thrillers, aconsegueix doncs, crear una pel·lícula de suspens d'un text que originalment era un text teatral d'una comèdia d'embolics. Així que ho giro completament.
Sí, diuen que tenia ganes de divertir-se amb el gènere negre i li ha donat la volta a aquesta comèdia teatral. Pel·li d'intriga, notable, destaquen que va creixent gràcies a aquest calculat nivell de tensió i a un repartiment entregadíssim, que estan molt i molt bé tots tres integrants d'aquest triangle perillós. Fanny, gràcies per aquestes propostes. Divendres vinent, més històries, més cinema.
Exacte, ens tornem a trobar divendres vinent.
Adéu-siau.
Adéu, gràcies.
Una de les pel·lícules que hem compartit és Segundo Premio, d'Isaac i la Cuesta, aquesta pel·lícula que diuen que no és sobre Los Planetas. Doncs amb la cançó Segundo Premio de Los Planetas arribem a 11:45.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem el repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. 11 escoles de l'Alt Penedès han participat a la quarta edició del Petit Congrés. Aquesta setmana, aprofitant la recent commemoració del Dia Mundial dels Museus, ha tingut lloc la quarta edició de l'activitat al Petit Congrés, la segona en la qual el Vinseum s'alia amb el Servei Educatiu de l'Alt Penedès per entomar-ne l'organització. El Petit Congrés és una activitat on els infants de cicle inicial de diverses escoles de l'Alt Penedès comparteixen els projectes que han treballat al centre a partir d'exposicions orals. Els treballs es distribueixen pels diferents espais del Vinseum i els nens i nenes els expliquen a la resta de companys dels altres centres. La responsable d'educació del Vinseum, Laia Pérez, explica que cada cop més centres s'animen a participar-hi. En aquesta edició són 11 escoles dividides en 15 grups. 6 alumnes de l'escola Ull de Vent podran pintar un mural amb artistes del Graftech Fest. Serà el 14 de juny. La regidoria d'ensenyament i l'empresa Suite of Art han organitzat un concurs adreçat als alumnes de quart a sisè de l'escola Ull de Vent, de la Bisbal del Penedès. Els guanyadors, a banda de rebre diversos premis, pintaran un mural amb artistes del Graftech Fest el 14 de juny. Els alumnes que hi vulguin participar hauran de presentar un mínim de 2 dibuixos abans del 4 de juny. Aquests poden ser de nova creació o que hagin estat creats anteriorment. Les inscripcions s'hauran de fer adreçant-se al tutor de cada classe gràcies a la col·laboració de l'escola. El 13è mitjó arrenca avui a Sant Pere de Riudebitlles. Sant Pere es prepara per un cap de setmana cultural inoblidable amb la celebració del 13è mitjó, un festival multidisciplinari que arrenca avui i que s'allargarà fins diumenge amb els Titelles com a eix central. El mitjó ofereix una programació diversa i per tots els públics, amb espectacles, tallers, jocs, música, gastronomia i molt més. Enguany, el festival comença avui amb una acció col·lectiva amb l'escola i la llar d'infants del poble, seguida d'una xocolatada per tothom i l'espectacle L'Actitud, de Jam. A la nit s'inaugurarà la mitja, espai adult del mitjó, amb un concert dels Tres Porquets Sound System i l'espectacle de narracions El terrible plaer de viatjar, amb Assumpte Mercader. La Bona Confitura Teatre porta a Sant Miquel aquest dissabte a la tarda el monòleg en clau femenina en Lila. Aquest dissabte a les 6 de la tarda, al local Rosent Montaner de Sant Miquel d'Olèrdola, la Bona Confitura Teatre presenta el monòleg en clau femenina en Lila. Gemma Grau Prats és l'actriu protagonista, Marta Nogués Folch, que és la directora artística, i Carles Casas Bolet és autor del guió i el director. L'obra tracta amb sensibilitat i de manera documentada el maltractament a les dones. Carles Casas assenyala que el propòsit és remoure consciències i emocionar. Marta Nogués indica que la funció es representa a platea, amb el públic envoltant l'escenografia, fent així que la funció sigui molt propera. La relació de la companyia La Bona Confitura Teatre en Sant Miquel és molt estreta, realitzant funcions d'espectacles familiars, funcions de grups de joves i promovent una mostra de teatre jove.
Penedès en xarxa.
Anem acabant quan passen gairebé 5 minuts de 11:45.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
A l'entrevista final d'aquest divendres volem posar la mirada en una empresa de la vegueria que treballa i lluita per fer materials respectuosos amb el medi ambient, amb l'economia sostenible i amb productes de quilòmetre zero. Estem parlant de l'empresa EcoGots, ubicada a Cubelles. Així que anem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Doncs ara, Sílvia, com bé em comentaves, aquesta introducció volem parlar amb una dona emprenedora. No para, és digna d'admirar i d'aquí de la comarca, empresa familiar, i és l'Elisabet Zaragoza. Molt bon dia, Elisabet, com estàs?
Bon dia, què tal? Bé, vosaltres?
Bé, a tope. La vida de l'autònom, no? Què t'haig d'explicar, tu?
Exacte.
Primer de tot, ho vam comentar a Alimentària quan vam estar a Barcelona. Explica'ns una mica qui és Elisabet Zaragoza.
Doncs, bueno, Elisabet Zaragoza com a persona, jo soc, tinc 39 anys. Actualment fa 10 anys que treballo a l'empresa, com molt bé deies, de la família, no? Tenim un negoci de, entre altres coses, fabriquem envasos reutilitzables. I bueno, jo vaig començar aquí a l'empresa doncs, posant una mica d'ordre, el típic, no? Com els autònoms, posant una mica d'ordre amb les factures, bueno, una mica amb el sentit comú d'ordenar, de portar una miqueta els comptes, d'ajudar doncs, una miqueta a producció. No? Tenia era una mica multitask. Uh-huh. Jo venia de... vinc, no?, d'estudis de sanitat. Uh-huh. No tenen res a veure amb l'empresa, amb la qual cosa ha sigut tot un autoaprenentatge a base de, del dia a dia, d'informar-te, de cops, també, perquè al final aprenent, no, a base d'errors.
Sí.
I jo, bueno, sempre he sigut una persona amb inquietuds i m'ha agradat, doncs, organitzar, dirigir. Jo abans de treballar d'infermera i tinc estudis d'infermeria de quiròfan també, però, bueno, doncs, en allà tasques com a gestió com a tal no en vaig fer, però doncs aquí a l'empresa he anat fent un creixement doncs diferent i personal doncs important, no? I actualment doncs tenim un equip força gran que érem dos i actualment ja som 18.
Mare meva.
I doncs, bueno, gestionar tot l'equip i tota la part, diguem, burocràtica i administrativa, doncs es va notant el creixement.
Tu et fiques ja amb l'empresa muntada, però com sorgeix aquesta...
Sí.
Bueno, més o menys, exacte. Però com sorgeix fer o intentar innovar amb el tema de... Al final és medi ambient, reciclatge, digue-li com vulguis, no? Com sorgeix aquesta idea?
Sí, doncs, a veure, el Joan és qui tenia de base, no? Ell sempre s'ha dedicat a les arts gràfiques i dins de les seves tasques una d'elles era la fabricació i personalització de gots per a esdeveniments, no? Els típics gots que coneixem tots de plàstic, de festes
sí.
majors, perquè ens situem en un context.
Sí.
Llavors, això va ser una tasca que va fer durant uns anys de la seva vida, però quan jo vaig començar amb l'empresa familiar, no? Aquesta feina no la fèiem, fèiem tasques de personalització per a empreses, tipus més merchandising, però no tant com el conegut així com més de promoció, sinó com a personalització d'envasos i de cuiteres i de coses així més, amb una miqueta més de qualitat, no? Per oferir als clients, no?
Sí.
Llavors, bueno, com el Joan és una mica un cabecí ja tot el dia pensant, no? Va voler buscar, diguem, un creixement del negoci, perquè no sempre vols, o la majoria de vegades la gent volem millorar i evolucionar, i va tenir la idea de que podíem intentar buscar una alternativa al plàstic convencional, no? A veure com podíem fer gots, en el principi vam començar amb els gots, com podíem fer gots amb un material diferent, més sostenible, i inclús que aprofitéssim alguna matèria prima que no servís per res, no? Llavors, a base de buscar, bueno, doncs per internet, no? Vas buscant matèries primes alternatives, noves tècniques de fabricació, i va trobar la pellofa d'arròs. Llavors, va veure que amb la pellofa d'arròs, que bueno, s'estaven generant milions de tonelades perquè el consum d'arròs és molt elevat, i tot i que nosaltres agafem aquesta matèria prima d'aquí del Delta de l'Ebre, tot i ser que aquí que molta gent pot pensar, buah, aquí no hi ha res, no és cert, aquí es consum, aquí d'aquí surt molt d'arròs cap a tot el món, no?
Sí.
Llavors, amb aquesta pellofa d'arròs es va assabentar que estaven fent doncs accessoris per vehicles, per la Seat en concret.
Ostres.
I va dir, ostres, doncs si estan fent accessoris per la Seat, doncs igual això també pot servir amb una altra composició o en unes proporcions diferents, no? Doncs per resistent, no? Va ser la deducció que va fer.
Clar.
Doncs pot servir per altres coses. Llavors vam contactar amb Moritzite, que és l'empresa que té patentada la pallofa d'arròs, no? Com a tal, com a preparació per material. I llavors, doncs, a base d'explicar-li les inquietuds i el projecte, doncs es van començar a fer doncs les proves inicials de veure com podia funcionar de com es comportava la pellofa d'arròs amb el plàstic, a veure com això es comportava, quina resistència tenia, si era segur alimentàriament, no? Perquè això ha de complir unes normatives i uns exàmens perquè, no? Doncs que puguis beure aigua en aquest envàs
i no t'intoxiquis, no? Directament.
No t'intoxiquis, no? Com hi ha altres materials actualment al mercat que ja sabem doncs que sí que, si els fiques al microones, et solten residus, no? I, i doncs, nosaltres vam estar molt de temps doncs, fent tests i proves fins a aconseguir un got, ja et dic, inicialment eren gots, un got segur. Segur, resistent a les temperatures, a l'ús i el que seria també el rentavaixelles, no? Que eren com els punts claus que necessitàvem perquè poguéssim oferir aquesta alternativa. Llavors, tot just abans de pandèmia, ens van tancar, ens van confinar al març, doncs més o menys aquell gener-febrer, nosaltres teníem la web ja feta, una web que no té res a veure amb l'actual, en la qual només teníem tres referències de gots, les ecogots, i per aquí començava la nostra sortida al mercat amb el projecte, no?
En plena pandèmia.
Exacte, teníem un got amb un, sí, amb un percentatge del 40% de plàstic i el 60% de pallaferros. No, l'alternativa sostenible al plàstic, un got reutilitzable, que el podies ficar en microones i el rentavaixella. I era ideal, no?, com a alternativa doncs, per les festes que es venien cap a la primavera i l'estiu. Doncs ens van tancar i, evidentment, això no va poder tirar endavant en aquell moment. Es va quedar allà. I, bueno, vam anar madurant el projecte. O sigui, la cosa és tant que uns anys abans de la pandèmia doncs, sorgeix aquesta idea, es fan els tests i just abans del Covid doncs és quan tenim el nostre got preparat per sortir al mercat.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Clar, al final, clar, és una aventura fins on heu arribat, que és molt gran, per ser una empresa familiar. I m'imagino, és a dir, dins del que estàs explicant, perquè trobo que és molt complex, és com que ara s'ha posat molt de moda el tema dels ODS, però vosaltres els estàveu complint des del primer minut. Bé, des del primer minut que es consolida tot el projecte, que m'imagino que hi ha molt prova-error, també, no?, durant aquest temps.
Sí, exacte. O sigui, és molt de... També és quan surt un producte nou, no?, clar, el mercat et dona, és l'indicador de l'acceptació, no?, d'aquest producte.
Clar.
I sí que és cert que el ser opac, perquè com que la matèria prima és natural, vull dir, no és transparent, és un got opac. I això ja és un primer hàndicap que ens vam trobar, no?, al principi, però li explicàvem a la gent el per què era opac, no?, i que ser opac no era un inconvenient, perquè bé, els gots de cartró ho són, o els gots que van amb aquestes làmines totalment pintats, no?, externament, tampoc ho és el contingut. O sigui, vam anar millorant també del tema de colors, inicialment teníem uns colors més estridents, per dir-ho així, similars als convencionals, després vam fer de línia més colors més pastel, més clarets, més com a més naturals, per dir-ho així. Vull dir que sí que molt a base del termòmetre del client hem anat, jo crec, millorant, no canviant, jo diria millorant. Perquè l'essència és la mateixa. Clar. Realment hem fet millores. I respecte al que deies de les ODS, sí, nosaltres doncs, intentem que el complim per ell, que són la 12 i la 13, que aquestes sí que creiem que són les que més ens podem assimilar, no? Que seria la part de producció i consum responsable. I aquí doncs, seria, no?, el fet de que aprofitem el residu de la pallofa d'arròs per fabricar i inclús podem reciclar i tornar a fabricar productes. No? Llavors aquí fem una economia circular. I acció pel clima, doncs, evidentment, aprofitar aquest residu, ja no estem generant noves matèries primes i per produir els nostres gots necessitem menys energia i emitim menys CO2.
Clar.
I a més fabriquem aquí a Catalunya. Per tant, o sigui, nosaltres creiem que com a empresa fiquem aquests petits grans de sorra, no? O grans d'arròs.
Sí, millor dit.
Sí, doncs per poder, bueno, fer un producte alternatiu, sostenible i que a més, doncs, sigui útil.
Avui dia ja no només teniu els gots, teniu vaixella, teniu tàpers o fiambreres, com se li diu vulgarment, o bueno, millor dit, els coneixem com a tàpers, però per la marca, no?, de Tupperware.
Sí.
Teniu estris, és a dir, us plantegeu més productes dels que hi ha o per ara de moment és el que ja us va bé?
Doncs, a veure, és que tenim un... En sala de les fires és el que he comentat amb diverses persones, no?, amb què hem parlat del tema del feedback de les fires. Uh-huh. Sorgeixen com diferents escenaris, no?
Sí.
Llavors, en fira, en alimentària, vam presentar doncs, tota la part, diguem, de vaixella, que serien els plats amb els bols i plats més petitets, no?, com a conjunt, uh-huh, els coberts, i les carmanyoles, doncs, així com més rodones, uh-huh, o circulars, que ens recorden una miqueta les d'un sol ús, perquè són aquesta forma, la típica de les amanides.
Sí.
I els envasos, diguem, rectangulars, els tàpers rectangulars, més pensats doncs, per emmagatzemar, perquè optimitzes més espai, no?, tant a la nevera com als calaixos. Uh-huh. Llavors, què passa aquí? Doncs a la fira... se'ns presenten opcions de, bueno, amb gelateria, per exemple, ens demanaven terrines per col·lectivitats en hospitals. També, doncs, actualment sí que fan servir molts envasos reutilitzables, però els estan fent servir de plàstic 100% o d'altres materials no són plàstics i volen fer un canvi cap a un producte més
sostenible.
Sí, a més l'experiència com a pacient, i aquí puc parlar també, no?, de la meva experiència com a infermera, puc ajudar una mica a entendre el que pot necessitar un pacient. No, no és el mateix menjar amb un envàs potser de color blanc i amb una textura super com plastificada i brillant,
sí,
que menjar amb un envàs d'un color, doncs, per exemple... blau claret, que el toques i ja no és tan brillant i tan fi, és com més texturitzat. Uh-huh. Saps? L'experiència com a pacient...
Et canvia.
Et canvia, jo crec que et millora. I, per exemple, en una residència amb la gent gran que té molt poques ganes de menjar a vegades,
sí,
doncs igual si li poses uns colors li alegren,
clar,
una mica al dia. O li fan pensar, mira, doncs ara a veure quin color em posen avui, no? Clar. I pots fer un joc o a les escoles amb els nens, o amb nens també que estiguin hospitalitzats, no?, amb càncer, doncs jo crec que és molt més divertit que puguin beure aigua amb un got de color rosa, lila, verd, que no posar amb un got de plàstic, saps?
Ja.
D'usar i tirar. Llavors, doncs aquí se'ns obren diverses àrees, no?, de treball, que s'han d'anar, evidentment, doncs, primer valorant les possibilitats, opcions, consums, opcions de fabricació de motlles, perquè tot és molt car, no? Però anar implantant els gots en diferents llocs i tota la resta de productes nous, no?, també en diferents establiments i en diferents contextos. Mira, actualment, per exemple, tenim els nostres gots de Mau, al Cirque du Soleil. O sigui que, mira, wow, doncs, són aquelles coses que van sortint i fan il·lusió, no?, perquè,
clar,
doncs, et fiques content, no?
Clar. Clar, estem en un món on es prima molt el preu per sobre de... que sigui familiar, que sigui catalana, que doni treball aquí a la comarca...
Per suposat.
Clar, ara jo, quan parlàvem dels ODS, no, que ens explicaves que compliu amb dos d'aquests objectius de l'Agenda 2030, quan Europa es juga, no, d'aquest mediambientalisme, del reciclatge i de tot plegat, jo no sé si tens alguna experiència... per exemple, amb ajudes de fons europeus que no se'ls donen malgrat complir amb els requisits.
Exacte. Nosaltres hem sol·licitat algunes ajudes. Inicialment va ser per poder doncs, desenvolupar tota la gamma de tàpers, perquè hi havia una demanda activa al mercat. Llavors, clar, pensa que fabricar 10 motlles d'injecció té un cost, que és el que teníem 10 referències de gots, no? amb tapes. Sí. Però són 10, són 13. Llavors, clar, tot això és inversió que hem anat fent nosaltres, com a empresa petita, doncs que vas i pagues, no? Vas i pagues, i vas fent, tal qual. Què passa? Que, clar, arriba un moment en què dius, ostres, has de seguir creixent, perquè si no et quedes una mica parat. Vam demanar ajuda per fer, en concret, el creixement cap als tàpers rodons, i tot i que no teníem la resolució, nosaltres vam presentar el projecte a l'ARC, a l'Agència de Residus de Catalunya, i tot i no tenir la resolució, vam tirar endavant. Vam seguir, vam començar a fabricar els motlles perquè vam pensar, segurament ens donaran, no tota la subvenció, perquè eren molts diners, no? Però bueno, almenys si aconseguim que ens donin els 50, doncs perfecte, això que tenim. Perquè vam presentar el tipus de producte que fèiem servir per fabricar, on fabricàvem, el que deies tu, no? Donàvem feina a la comarca, inclús els va presentar un projecte com de creixement i d'implantar una producció al Delta de l'Ebre. Vull dir, és que hi havia una feina, no, darrere. No, finalment no ens van donar el projecte, no ens van donar l'ajuda, no?
Ostres.
Bueno, tot i això, nosaltres hem seguit endavant i és el que et deia, doncs ara tenim 3 tàpers rodons, 4 tàpers rectangulars, tenim plats, tenim coberts, vull dir, hem seguit creixent. Però sí que és cert que les ajudes no ens han arribat. I no ens han arribat també a vegades perquè com que l'empresa com a tal està formada el 2017 i el volum de facturació abans de EcoGot, o sigui, de tenir els EcoGots, tampoc és que fos baix, en el sentit de que no partíem de zero, no? No érem una start-up. Llavors, com que ja no érem una start-up, era com que, bueno, tu ja tens un recorregut i se suposa que ja ets autosuficient. I moltes vegades el fet de no complir això te'ls deneguen. I altres ajudes tenen molt tema de puntuacions per tipus de... Bueno, és que s'estan primant, jo crec, accions... Sí que hem de tenir unes accions de protocols a la feina, hem d'incloure tot tipus de treballadors i de més, perquè tothom té dret a tot, no?
Ja.
Humanament tothom té dret a tot. El que passa que doncs, nosaltres, per exemple, actualment no tenim cap persona amb discapacitat treballant.
Val? Ja.
Doncs tenim plantilla doncs, que no tenen cap tipus de discapacitat. Doncs et premia la puntuació que tinguis.
Ja.
Per exemple, gent amb discapacitat, clar. Després et premien que si tens el protocol de... Bueno, uns protocols molt... Bueno, que estan bé, però com una empresa petita no pots tenir tantes coses.
Clar.
Vull dir que a vegades et desestimen perquè ja portes una mica la... Ja no ets una startup, però a vegades et desestimen perquè com ets petit i no tens de todo,
clar,
de tota la variedad possible, ja no entres en el món.
Bueno. Complicat, eh?
Sí, és un tema que donaria d'hora per parlar.
Clar. Elisabet, teníem moltes ganes, com he dit, i et vaig dir a Alimentària, me n'alegro molt d'haver-te tingut avui aquí al Benessant Xarxa per saber-ne una mica més de EcoGots. Sou de Calafell, teniu l'empresa Cubelles, és quilòmetre zero, per tant, els convido als oients a que tafanegin a www.ecogots.cat.com. També us poden seguir a les xarxes socials, per tant, no sé si en un minutet vols dir alguna coseta?
Bueno, jo animo a la gent que no ens conegui doncs que visiti la pàgina, no? La pàgina web i faci el tafaner, no? I miri els productes, com que també venem a particulars, a petites quantitats, que el provin i que tinguin una experiència amb el nostre producte i llavors a partir d'aquí, doncs igual segurament s'animaran a agafar més.
Perfecte, doncs, Elisabet...
Un consum més sostenible, no, al final?
Exacte. Elisabet Zaragoza, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa i a seguir treballant, no només pel reciclatge, pel medi ambient, sinó per aquestes coses que moltes vegades no li donen valor, que és aquest quilòmetre zero que moltes vegades ens omplim la boca. Mil gràcies i fins la propera.
Molt bé, merci a vosaltres.
Adéu.
Tingueu bon dia. Adéu.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
El que quiero no me quiere como quiero que me quiera y termina la condena. Me divierte, maybe tú eres el que me libera. Y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá. Lo diré en inglés y me entenderás. I don't need honesty, baby, not like you love me, not like you love me. Cover me in a dream, I'll be yours, or fantasy. Who needs the honesty, baby, not like you love me, not like you love me. Maybe at the end it becomes real, it falls for me, oh, oh.
Des de Sant Esteve Sesrovires ha conquerit el món. És Rosalia, i amb aquest Lailam des del seu darrer disc acomiadem setmana, i aquest divendres 24 de maig al Penedès en xarxa. Bon cap de setmana.
Me divierte, me invitaré a ser el que me libera. Y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá.